Benvinguts al Fem Salut. Avui amb el Jordi González, neuròleg de l'Hospital Sant Joan de Reus.
Com heu sentit fa un momentet, la música que us ha acompanyat fa un minut és la que ens porta al programa Fem Salut, que com cada mes portem aquí a Ràdio Falset per tal d'apropar-vos al món de la salut a les vostres llars. Avui, concretament, en el nostre programa, tenim a un metge que treballa a l'Hospital de Sant Joan de Reus. Ell és neuròleg, professor també de la URB, de la Facultat de Medicina. Es tracta del Jordi González. Bon dia.
Bon dia.
I amb ell l'han portat aquí a Ràdio Falset per tal de parlar una estona sobre una malaltia força habitual, perquè moltes persones de les que ens escolten segurament coneixen algú o pròpiament pot ser que la pateixin, que es tracta de la migranya. Per començar, si et sembla, Jordi, ens agradaria que parlar una mica de les dades que anem tots diem epidemiològiques, que no vol dir res més que els números que acompanyen aquesta malaltia, és a dir, a quanta gent afecta i una mica pues, en quines edats, a quins sexes, així en general, a grans trets.
Uh-huh. Bueno, gràcies primer per la invitació, disculpa. Aquesta malaltia és una malaltia que es diu molt prevalent. És una malaltia que afecta moltes persones. Habitualment, podríem dir, en edat de treballar és el més habitual. Tot i que pot començar en nens, l'edat d'inici més habitual és al voltant de l'adolescència i afecta les persones més o menys fins allà als 50-60 anys de forma habitual. Això no vol dir que no pugui començar abans o que no pugui acabar després. Mm-hmm. Ni tampoc vol dir que hagi de durar tots aquests anys, evidentment. Mm-hmm. És una malaltia que afecta tant a homes com a dones, mm-hmm. més a les dones que als homes, en quant a freqüència. Hi ha moltes més dones afectades que homes. I globalment parlem que al voltant del 12% de la població d'aquestes edats entre 20 a 60 anys pateixen migranya, globalment. De quals, 12% en realitat és que un 15-18% de les dones i un 5-8% dels homes. Per tant, estem parlant d'algo que afecta molta població.
Uh-huh. No, realment, si vas comptant un 8% de la gent o un 12% de la gent en global, doncs, evidentment, hi ha molta gent que està afectada. Uh-huh. Aquesta malaltia, pues, si et sembla, per començar a desgranar una mica el que és, expliquem una mica quins són els símptomes que sol donar la migranya.
Sí, em permetràs que primer faci un petit incís, perquè quan la gent, moltes vegades ens trobem amb el problema de que moltes persones identifiquen qualsevol mal de cap amb migranya, com si fos l'únic patiment que una persona amb mal de cap pot tenir, o identifiquen que és sinònim mal de cap i migranya. Realment la migranya és una de les malalties que donen mal de cap més freqüentment, però n'hi ha moltes més. N'hi ha molts tipus de mal de cap diferents que poden patir les persones. Afortunadament la majoria d'ells no són processos greus, no són situacions de risc vital, però el fet de que una persona pateixi mal de cap pot ser migranya, sovint, o pot ser altres coses, i la varietat de trastorns que dona mal de cap és tan gran que hi ha tota una classificació, que es diu la Classificació Internacional de Cefalees, que recull tots els tipus de mal de cap, probablement són més de 200 o 250 tipus de mal de cap diferents. Un d'ells és la migranya, és la que coneixem millor, potser és la que s'han dedicat més esforços perquè potser és una de les més prevalents o freqüents. Llavors, aquesta és una cosa que les persones havien ràpidament de dir, bueno, tinc mal de cap, és migranya això o és una altra cosa? Sovint és un altre problema. Uh-huh. I de tal manera que quan afrontem aquesta situació, el metge el primer que ha d'intentar determinar és què és realment això. A vegades el pacient diu, miri, vinc perquè tinc migranya, és molt freqüent i no me marxa. I tu fas quatre preguntes i veus que no és migranya. Uh-huh. Aquesta és la primera entre confusió que pot patir les persones i diferència que nosaltres hem d'establir, perquè no hi haurà tractament eficaç si no fem un diagnòstic correcte d'aquesta situació que tingui cada pacient.
Uh-huh. Un cop fet aquest aclariment, sí. molt correcte, no? Perquè és veritat que moltes vegades se pot arribar a confondre una cosa amb l'altra i evidentment hi ha mal de caps de molts tipus. Uh-huh. Si et sembla, què ens pot ajudar a determinar que aquesta persona pateix migranya?
Això es basa en la clínica. Quan diem això, vol dir que són els símptomes que ens expliquen les persones els que determinen el diagnòstic. Els criteris, hi ha una sèrie de criteris que ens diuen a qui li podrem dir que té migranya i a qui no li podem dir migranya, Aquests criteris són purament clínics, es refereixen a quan dura el mal de cap, quants episodis tenim i els símptomes propis que acompanyaran el mal de cap. No és només mal de cap. La migranya és un trastorn molt complex que el seu símptoma principal i que coneixem perfectament és el mal de cap en si, però una persona que està en plena crisi de migranya tindrà ganes de vomitar, sovint, molts vomiten, molesta la llum, molesta el soroll, hi ha badalls, hi ha irritabilitat, hi ha sensació de retenció de líquid, després pot haver-hi moltes ganes d'orinar quan ja acaba la crisi. És un trastorn molt important que no és només mal de cap. La suma dels símptomes que es consideren criteris diagnòstics és el que ens porta a dir vostè té migranya. Vull dir amb això que no hi ha una prova, no existeix una prova ni farmacològica ni biològica ni d'imatge que me pugui permetre afirmar o excloure que una persona està patint una migranya. En tot cas, si el cas és dubtós, m'ajudarà a saber que no té una altra cosa. Carai, aquesta persona m'explica aquest trastorn, penso que podria ser una migranya, però me sorprèn aquesta dada, a veure si serà una altra història, a veure si tindré aquí una malaltia més greu. Faig una prova d'imatge, me tranquil·litzo i tranquil·litzo el pacient. Però aquesta prova no em dirà si allò que té el pacient és migranya. L'essència de la crisi de la migranya és un trastorn que funciona en el que diem crisis. O sigui, que d'entrada ja la gent hauria de saber que aquella persona que té mal de cap cada dia d'entrada. O sigui, doctor, jo des de fa 2 anys em va començar mal de cap i el tinc a diari. Doncs això no és migranya. La migranya va en crisi. Amb el pas del temps, quan es complica, es pot transformar en un mal de cap quasi diari o diari. Però d'entrada sempre debuta com episodis retallats en el temps. I retallats vol dir que són situacions de 4 horetes com a mínim fins a 72, es diu, o sigui, entre poques hores a 3 dies, durant el qual aquest temps les persones poden estar molt malament, i passat aquest temps es normalitza aquest trastorn i s'acaba la crisi, fins la següent, que podria ser dies, setmanes, mesos o algun any després fins i tot. I això és fonamental, el perfil temporal, és molt important.
Hi ha alguns factors, suposo, que determinen la predisposició o l'aparició de la migranya. Suposo, no sé si hi ha algun tema genètic, hi ha altres coses que afavoreixen que la persona tingui més risc d'acabar patint aquest trastorn.
Sí, de fet això és un dels grans cavalls de batalla que persegueix la ciència, no? Hi ha hagut una gran inversió de molts equips d'investigació en intentar determinar la genètica de la migranya, quines són les particularitats genètiques d'aquestes persones. És una dada coneguda des de fa moltes dècades que les persones que tenen migranya, normalment en la seva família hi ha altres migranyosos, altres persones que pateixen algo molt semblant, que no té per què ser idèntic el tipus de mal de cap, però que també si sumes criteris diries també és migranya. Això és molt habitual, probablement al voltant de 2/3 de les persones tenen un antecedent familiar, i això ha portat a molts estudis sense que fins a la data s'hagi demostrat un gen únic que demostri i que és el causant de que aquesta persona en particular ho hagi heredat. I això probablement, per la quantitat d'estudis que ja s'han fet, mai trobarem aquest gen únic. No és un trastorn monogènic, que diem, sinó que probablement és la influència de molts gens que tenen cadascun d'ells un efecte petit. És una herència possiblement poligènica. Ha fet falta fer estudis amb una base poblacional de milers i milers i milers de persones per estudiar la genètica de tants pacients i poder dir, mira, aquest al·lel d'aquest gen podria condicionar una mica més de risc. Però no és allò que diem, esto es autosòmico dominant, i a partir d'aquí la meitat dels fills ho tenen, la meitat del... No, això no funciona així. Per tant, aquesta predisposició genètica hi és, i aquell que ho porta en els gens ho manifestarà al llarg de la seva vida més o menys en funció d'una sèrie de factors propis de la persona i del seu entorn que podran provocar que un dia particular tingui una crisi o que en una època determinada en tingui moltes més crisis de l'habitual. O sigui, una cosa és la meva predisposició genètica, que ve de la meva família, i l'altra és que, a més...
Hi ha factors que ajudin a que es desenvolupi o a que tinguis aquest trastorn.
Exactament.
Perquè aquests trastorns que poden afavorir que en un moment donat hi hagi una crisi migranyosa, una mica estan establerts. Per exemple, en la dona, potser m'equivoco, un dels temes és la menstruació.
Efectivament.
Que pot pot ajudar a que en aquell moment o en aquell període en què està a punt de venir la menstruació, pues, acabis tenint aquell episodi migranyós.
Sí, els canvis de nivell d'hormones sexuals, les hormones que regulen la menstruació i la gestació en les dones, són una de les dades que més habitualment s'han pogut involucrar, i no hi ha cap dubte al voltant d'això. Fins i tot es coneix quin tipus d'hormona és la que probablement determina aquesta situació, però no és l'únic. Probablement el factor més comú per la majoria de la gent, incloent homes o dones, és la situació basal d'un nivell d'estrès elevat, sense que això sigui un disparador per se. Això és algo que predisposa. De tota manera, que si tinc dos migranyosos i un pateix una vida molt estressada i l'altre una vida molt relaxada, segurament el migranyós que té la vida molt estressada en tindrà moltes més crisis cada any que l'altre. A banda d'això, això diguem que incrementa la teva predisposició, però hi ha els que són els disparadors directes, que són difícils de demostrar des del punt de vista científic i sense dubte, però hi ha molta evidència acumulada per alguns factors meteorològics, per alguns factors alimentaris, per alguns factors musculars, per
el xocolate, diguem, no? Per exemple, que era
aquest és el clàssic,
no? Clàssic, per exemple, és...
però la llista d'aliments que podrien provocar migranya a una persona és variadíssima. Podríem posar més de 200 o 200 aliments en una llista. Quasi que si hauries de fer una dieta lliure d'aliments que provoqui migranya, li hauries de dir a la persona que begués aigua i que es mirés els aliments de lluny, quasi. Hi ha alguns molt clàssics, no? Molt habituals, com les de xocolata, els formatges curats, els aliments fumats, els marits, els fruits secs, però poden ser algo tan natural i recomanable com algunes fruites. La llista és enorme, és molt difícil. De tal manera que avui en dia no tenim la idea global de recomanar dietes per la migranya, perquè és que hauries d'eliminar pràcticament tot. Sí que la recomanació és que, home, si vostè ha notat que tal aliment és menjar-s'ho i al cap d'una estoneta està en una crisi migranyosa i això li passa diverses vegades,
doncs
millor que s'estalvi, si pot. Però és un tema molt delicat, eh? I al voltant d'això també hi ha hagut molta proliferació,
no?
I molta controvèrsia, proliferació de consells que la ciència no sustenta. Ja és un tema molt delicat aquest, en concret el dels aliments, de tal manera que es creiem que probablement un de cada cinc migranyosos té algun desencadenant alimentari, quatre de cada cinc no.
Per exemple, els problemes amb la llum, coses d'aquestes també poden ser desencadenants.
Sí, hi ha coses molt, molt curioses, no? Per exemple, estímuls visuals repetitius. Un patró visual repetitiu podria ser la típica camisa a ratlles d'una persona que va caminant per tu davant del carrer, no? O tens assegut al costat, i la camisa és ratllada amb unes determinades amplades de les ratlles d'aquests colors alternats, blanc i negre, per exemple. Pues la visió d'aquest patró repetitiu visual a les persones sensibles a migranya podrien arribar a provocar una crisi de migranya. O el soroll, un soroll important. La llum intensa, que potser és el que moltes persones més fàcilment notaran, no? És que surto un dia molt assolejat i ja me molesta i hi ha persones que diuen i ja me dona una crisi de migranya. El calor, cada molts estius veiem que alguna persona diu, és que miri, he deixat el cotxe aparcat al sol i quan he tornat a la tarda i m'he ficat allà, en dos minuts estava un migranyó espectacular.
L'esforç, un esforç molt, molt important, pot ser també desencadenant?
Podria ser. Tot i que un mal de cap que es relacione, que aparegui directament amb un esforç físic, sí que aquesta és una dada que als neurològics una mica més ens preocuparia, ens la mirem amb tres ulls, m'entens, no en dos. Si és lo habitual del pacient, miri, a mi sempre que faig esport, intento sortir a córrer, però fa dos anys jo cada que surto a córrer m'agafa mal de cap, bueno, podria ser migranya, podria no, però ja ens preocupa una mica menys perquè porta molt de temps. El primer episodi d'un mal de cap relacionat amb l'exercici, jo crec que això l'audiència ho ha de conèixer, és que si una persona per primera vegada li apareix un mal de cap en relació amb un esforç físic, aquest mal de cap l'ha de valorar un metge i preferentment un neuròleg, perquè és un mal de cap que podria traduir aspectes diferents més seriosos que la migranya. No? Uh-huh. Això no vol dir que la migranya no sigui un trastorn seriós, però bueno, no té un risc vital. No?
Ja m'ha comentat una mica quins són els elements que poden afavorir l'aparició d'aquests episodis migranyosos. Com has dit, amb episodis, no és una cosa que es consta amb el temps, sinó que té episodis puntuals.
Sí, comença i acaba, això ho hem de tenir clar.
Evidentment, per previndre-ho, doncs, bueno, ha de ser una cosa molt individual de cadascú, perquè tothom pot a lo millor en el temps saber quines coses li provoquen que allò acabi desenvolupant en migranya i per tant, igual que pot evitar un aliment, pot evitar una situació concreta que sap, a vegades no es poden evitar, però si la pot evitar, doncs sap que aquella situació d'estar amb, jo què sé, amb una discoteca amb llums, amb fent pampallugues, doncs allò li acabarà d'allò, doncs potser haurà de deixar d'anar o haurà d'anar a altres llocs, no?
Correcte. Bueno, aquí potser el que recomanem... Abans era, hi havia una tendència global, des de nosaltres se ser molt estrictes amb aquestes recomanacions, eren més paternalistes, potser, i intentàvem dirigir més. No faci això, no faci l'altre, no faci l'altre. Si realment li proveixes al migranyós tot allò que li pot provocar migranya, és tanquis vostè a casa, no vegi la família, no mengi, no respiri, no vegi treballar...
Intenta,
no...
si més no, disminuir pues, llavors, afrontar-se amb aquesta situació.
Sí, aquestes conductes d'evitació estem a, potser evolucionant a un patró de miri, sigui cuco vostè, no cuca, no? Intenti conèixer quins són els seus desencadenants i a partir d'aquí calculi. Per exemple, jo sé que un canvi de temps me provocarà una crisi de migranya. L'home del temps està dient que demà ve un canvi d'aquest temps, o demà passat. I a més, jo sé que me tocarà la menstruació aquell dia. I si sumo tot això, probablement no serà raro que el divendres tingui un migranyón. Home, doncs potser aquell dia no programis una cosa rellevant en la teva vida. Perquè probablement estaràs amb mal de cap. A lo millor pots evitar, a lo millor pots tallar, hi ha fàrmacs que poden aconseguir-ho, però igual no, i si resulta que has programat una entrevista important de la feina o una sortida, però resulta que t'ha d'agafar aquell problema aquell dia, doncs igual ho pots prevenir. O sigui, no es tracta tant d'evitar, que també, sinó d'avançar-se una miqueta i intentar conèixer
els esdeveniments per tal de preveure que allò clar, no passar i que et mereixi el menys possible en la teva vida quotidiana.
Exactament, home, quedem al cine, no? Anem a quedar tots els amics al cine i resulta que quedem un dia que jo sé que aquell dia m've la menstruació i dos dies abans jo ja estic en una crisi de migranya. Home, doncs intento quedar un altre dia. Perquè si no, igual me trobaré que acabaré trucant per telèfon dient, escolta'm, jo no hi vaig. Les persones sovint això ho viuen molt malament, aquesta capacitat d'anticipar el dolor, ostres, jo sé que m'hi vindrà, s'ho passen fatal, perquè llavors se'ls agafa de vegades a una persona una miqueta d'angoixa, de dir, què faig, com puc evitar-ho, me ve, bueno, és comprensible, però a la vegada té aquesta petita avantatge de dir, jo sé que per aquesta circumstància me ve, potser podríem fer alguna actuació per limitar els efectes, no?
L'alcohol, per exemple, també pot tenir algun factor desencadenant.
L'alcohol, el tabac, alguns aromes o fums. Una troballa nostra de la que estic molt orgullós a l'Hospital Sant Joan va ser produïda l'any 2001 i va ser algo que fins a aquella data era desconegut per la ciència i ens van trobar amb un pacient que ens va explicar un tipus de mal de cap molt particular que en concret no era migranya, però que ens va fer ballar el cap per el perfil temporal que tenia i l'única relació que hi havia amb l'inici d'aquell mal de cap era que havia canviat de marca de tabac. Això ens va portar a fer molts estudis durant 10-12 anys que ens hem portat després d'això per acabar entenent que sí, que moltes persones fumadores o fins i tot els fumadors passius exposats a l'aroma, al fum d'una marca particular de tabac desencadenaven crisis de mal de cap que en alguns casos eren idèntics al de la migranya. En altres casos era més freqüència de migranya de la que ja patien i en altres casos eren altres tipus de mal de cap. Hem arribat a determinar fins i tot quines marques més freqüentment, etc. Això és tot un treball que encara està en fase de publicació de molts resultats aquests dels que hem obtingut. O sigui, el tabac és, per nosaltres és molt clar, l'alcohol és molt conegut, hi ha persones molt sensibles, i no puc olorar una copa de vi perquè és que ja només tastar-la em provoca aquesta crisi important, que és realment dos dies, no? Hi ha molts pacients que també ho noten. Sí, el tabac i l'alcohol, diguem que en la vida del migranyós, com més lluny millor.
I ja un cop parlat una mica del que ho pot ocasionar o que pot ajudar que apareguin aquestes crisis migranyoses, parlem una mica de com està avui en dia el tractament. Què podem fer per... Quins fàrmacs o quin tipus de... la banda de l'aparició, d'intentar minimitzar l'aparició d'aquestes crisis, què es pot fer amb altres tipus de fàrmacs o de substàncies per tal de que com a mínim no sigui tan que sigui més suportable el fet de passar aquestes crisis migranyoles.
Vale. Mira, sí, aquest és un tema que conforme van passant els anys, gràcies a Déu se'ns està complicant més, i gràcies a Déu perquè vol dir que cada vegada tenim un arsenal terapèutic més important, i és obligatori que destinguem els fàrmacs per previndre la migranya, que n'hi ha, i els fàrmacs per tallar la crisi de migranya quan ha vingut. Avui en dia disposem de fàrmacs per tallar les crisis molt eficaços, que no tenen una eficàcia del 100%, però d'un idol o altre que és, que són, diuen, els triptans, és la base del tractament de la migranya, del moment agut de la migranya, són els triptans. Això està acceptat a tot arreu del món. N'hi ha 7 fàrmacs d'aquest tipus comercialitzats a l'estat espanyol, cadascú d'una marca comercial diferent, i són els que han demostrat més eficàcia per tallar una crisi de migranya on el pic comença. També és veritat que totes les crisis de migranya responen millor a medicació quan abans és capaç de prendre la medicació.
Sí, això que volia dir. És com en el dolor en general. Mm-hmm. Si ens avancem a l'aparició del dolor i ens avancem una mica, normalment serà més fàcil que sí. No avanci, no?
Sí, però aquí està el matís importantíssim que complica la vida de moltes persones, i és el següent. Si és migranya, i és un procés episòdic, m'agafa una vegada cada 3 setmanes o cada mes o cada 2 mesos, has de ser molt ràpid en tractar-ho. Millor en minut 1 que en millor en minut 3. Quan més ràpid siguis, més eficaces. Sí, quan sigui el fàrmac, eh? Preferiries un triptan, però un fàrmac comú com el paracetamol o l'ibuprofè, als pacients sovint també els controlen en part o molt bé la migranya. Però si el mal de cap és molt freqüent, si ens estem abocant a una persona que et diu ja a mi me passa això 2-3 vegades per setmana, la idea d'estar posant fàrmac ràpidament cada 2-3 diverses vegades a la setmana, en alguns casos pot portar que aparegui una complicació de la migranya, que és la cefalea per abús analgèsics. Per tant, ojo amb aquest consell. Si vostè està patint episodis de migranya, per intensos que siguin, doncs cada X setmanes o mesos, cap problema. L'abans que pugui, el fàrmac. I si necessita dos, doncs dos. Combino paracetamol amb un triptan. Superbé. Combino ibuprofeno amb paracetamol. Cap problema. Però si això ho has de fer diverses vegades per setmana, segurament estem anant a una mala gestió d'aquest mal de cap, que encara que sigui migranya, igual s'està transformant en una migranya crònica. I aquí la idea d'anar posant triptans i fàrmacs cada 2-3 segurament el que provocarà és la cefalea per abús analgèsics i que empitjori el propi mal de cap. Per tant, els neurologs estem molt atents a quina és la freqüència que té vostè. Vull saber que està tenint crisis retallades en el temps i quantes crisis té al mes. 3 o més crisis mensuals són indicació de donar un fàrmac preventiu. O sigui, doncs miri, a banda que el dia que li vingui el mal de cap jo li donaré algo per tallar-lo, com que ja està tenint 3 o més crisis al mes, en teoria, pues, lo ideal seria donar-li un fàrmac per previndre que vengui el mal de cap. Un fàrmac que s'ha de prendre a diari. I aquí també hi ha hagut molts avenços. Hi ha hagut molts avenços de tal manera que l'última gran aportació que ha fet la ciència al tractament preventiu de la migranya ha estat l'aparició del Botox, que es va autoritzar a Europa ara fa uns 4 anys, als Estats Units fa uns 6 anys, el Botox, aquell fàrmac...
El fàrmac que es posa a les arrugues.
Que es posa per treure les arrugues, exactament, que és la toxina botulínica, és un verí, és un verí molt potent, que utilitzat de forma adequada és capaç de disminuir la freqüència de la migranya, i en concret, en particular, de disminuir els dies durs de migranya, els dies de migranyes intenses.
I això es dona de manera oral?
No.
Això s'injecta?
Això s'injecta i és incòmode donar-lo.
Jo la conec, perquè la conec per... És per tema de contractura muscular, que normalment sol donar a persones amb AVC o persones que han tingut algun tipus d'alteració muscular, i llavors per fer relaxació muscular es punxa habitualment.
És una de les primeres indicacions que va tenir el Botox va ser aquesta, i és per lo que nosaltres, els neurologs, havíem utilitzat aquest fàrmac durant dècades. Hi ha una història molt curiosa, la història del desenvolupament del Botox per la migranya és interessant, perquè d'aquest ús per a les contractures i per les distonies, que diem, per trastorns musculars que fèiem els neuròlegs, es va descobrir que quan s'injectava al cap, doncs, les arrugues marxaven. Clar, paralitzes el múscul, no es pot contreure i desapareixen les arrugues. D'aquí va venir un ús a priori no autoritzat del fàrmac, que és el que van fer des de els sistemes de medicina estètica, d'utilitzar aquest fàrmac que estava creat per una altra història, doncs per treure arrugues. hi ha un cirurgià plàstic americà que va descobrir tractant, és un senyor que treballa a Beverly Hills, o treballava, i que va descobrir que tractant la gent de la JET d'allà, no, per treure arrugues, pues suposo que moltes persones li venien dient: oi, m'has tret les arrugues, però també m'ha millorat la migranya. Perquè aquest senyor, és el doctor Byron d'allà, quan va de trobar això, el que va fer no va ser comunicar-ho, va patentar l'ús del Botox per la migranya amb el seu nom. El fàrmac ja estava patentat, però el va patentar l'ús per la migranya. Això va provocar que el laboratori hagués de fer un estudi bastant, bastant ample, en el qual va participar o surt com a signant el propi doctor Byron, i al final es va demostrar que el Botox administrat en forma de 31 punxades de Botox al voltant de tot el cap, front, temples, zona occipital i espatlles, 31 punxades en llocs predeterminats, sempre els mateixos, cada 3 mesos, això disminueix de forma important la freqüència dels dies d'ús de migranya, el consum de triptans per la migranya i el número de vegades que les persones amb migranya han d'anar a urgències. Per tant, va demostrar que realment era capaç de reduir la part dura de la migranya, no? Aquesta és la... Avui en dia, els pacients que estan amb migranya crònica, que han començat amb la migranya i cada vegada s'ha fet més freqüent, bastants d'ells, si no funcionen amb fàrmacs orals preventius, acaben punxant Botox, que això sí, és religiosament cada 3 mesos. La pacient ha de venir a l'hospital, el Botox està preparat en la farmàcia de l'hospital en nevera, s'ha de reconstituir el vial, i bueno, és una estoneta que el metge ens tirem punxant al cap del pacient, que és una estoneta que per algunes persones és una estoneta difícil, desagradable, són 31 punxades d'un líquid que pica, i que són punxades en la pell del voltant de front i de més, i bueno, però l'eficàcia que té fa que el pacient torni, torni i digui sí, continuï punxant-la, no? O sigui, això ens ha canviat, i hi ha persones que diuen m'ha canviat la vida, doctor, ja, aquestes de les últimes aportacions importants. Ara s'està fent investigació i estan a punt de sortir al mercat, estan negociant-se els preus i les autoritzacions amb el Ministeri de Sanitat en molts països europeus i Espanya també, amb nous fàrmacs per la migranya, que alguns d'ells s'espera que estiguin comercialitzats l'any 2019. Són fàrmacs amb mecanismes d'acció diferents, que també seran d'ús hospitalari, punxats, i això és el futur immediat que ve, el futur proper. Hi ha evidències que diuen que les fàrmacs estan força bé. Alguns no tenen ni nom comercial encara, sembla.
I la migranya es pot arribar a curar? Ja sé que has dit que normalment és en edat laboral, normalment, i després pues, pot arribar a aturar a partir d'una certa edat.
La història natural de la migranya és que normalment amb l'edat marxa ella, sense que el metge tingui res a dir, moltes vegades. De vegades, tot i el metge, diria jo, no? Però sí que és veritat que normalment persones amb migranya menys enllà dels 65 anys d'edat te'n trobes bastant poques, i que te trobes algú que encara la pateix als 70 o als 80 anys és quasi extraordinari. Algun n'hi ha, hem vist algun, però és molt rar. No? Al voltant dels 50-60 la cosa millora i acaba desapareixent. El que ens interessa, la pregunta que tu fas és si la podem curar abans. No es coneix cap fàrmac, cap tècnica, cap substància, cap sistema que pugui garantir o fer que una persona li curis la migranya. En canvi, ho dic perquè hi haurà persones que diran, pues a mi me la van curar. Bueno, primera pregunta, allò era realment migranya? 1. I 2. Segurament no la podem curar amb fàrmacs, però sí que creiem fermament que si la persona detecta els seus desencadenants i és capaç de fer un treball de gestió emocional, d'implicar-se en com la seva vida li està afectant, que és el que genera el seu estrès, i modifica tots aquests aspectes, el que sí que pot aconseguir és que allò que igual li afectava 20 vegades l'any passi a ser una o dues vegades l'any. I home, si no li diem curar això, s'hi sembla bastant. S'hi sembla bastant, no? Llavors, a mi m'agrada dir això, miri, curar-ho, jo no li puc curar amb un fàrmac, però possiblement vostè pot aconseguir que això es pugui oblidar. Hem vist històries molt curioses al voltant de tot això, aspectes com, miri, jo tenia molts episodis, moltes crisis i tal, fins que em vaig divorciar. I adéu. Em vaig divorciar i se m'ha acabat. Ostres, que dur. I la persona diu, no, dur res, perquè ja no tinc aquell problema i a més no tinc la migranya. I igual que això, veus altres experiències com, miri, doncs jo tenia una vida que era sedentària, vivia estressadíssima a la feina, dormia fatal, i a partir d'un temps cap aquí doncs vaig començar a fer esport regular, suau, em vaig dedicar a fer una miqueta de natació, me prenc la vida d'una altra manera, i, home, menjo de tot, però potser he fugit dels elements greixosos que veia jo que m'afectaven. I resulta que abans tenia 30 crisis anuals i ara fa igual fa 6 mesos que no he tingut cap. L'estil de vida
que
pot marcar moltíssim, tant com per arribar a semblar que si no s'ha curat, quasi està curada aquella persona. El que no li treu és la seva genètica i no li treu la possibilitat que torni a fer si se li torça la vida d'una altra manera, no?
Bé, malauradament el temps va corrent i tenim 30 minuts assignats al nostre programa mensualment. Només agraït que hagis estat aquí als micròfons de Ràdio Falset perquè els temps se'ns ha tirat a sobre i no podem, no tenim altres programes que venen darrere nostre, per tant els hi hem de donar pas. Agraït que hagis estat aquí als micròfons de Ràdio Falset, que ens hagis explicat una mica més de coses sobre la migranya i que puguin ajudar a la gent que ho pateix a que, si més no, minimitzi el número d'episodis que pateix, que segur que són durs quan s'estan passant. Doncs bé, moltes gràcies. Adéu.
Why he must ask them... Bé, i fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand, i a la part tècnica, el Solde. Ja sabeu que ens podeu tornar a escoltar demà a la tarda i el dimarts al vespre i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Falset. Tot seguit us deixem amb l'informatiu cap de setmana que us portarà l'actualitat de la nostra comarca. Salut i fins aviat.